Bon dia, com esteu?
Bon dia, per sortir de casa amb el paraigües a la mà.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dilluns 28 d'octubre de 2024. A Palamós han vist sortir el sol fa justament 44 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 17 graus. Dia insegur amb possibilitat de pluja durant tot el dia, però sobretot serà de cara a la tarda que esperem les precipitacions més abundants i localment amb possible tempesta. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que també s'emet a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria perquè el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica posa en funcionament el primer servei de transport a la demanda, el clic.cat al Baix Empordà. A més, hem de destacar que els bisbalencs i bisbalenques reclamen la cessió de Camp Formatger perquè es faci servir per un ús social. I també entre les reivindicacions veïnes hem de destacar la que s'ha produït a Santa Cristina d'Aro, on reclamen més control ambiental a la planta de formigó Suberolita. De seguida repassem aquestes notícies i moltes més, però a més hem de destacar que avui parlarem amb el gerent dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, Xavier Pérez, sobre la seva tornada a la Fundació Hospital de Palamós i dels diferents projectes que estan impulsant des de l'Hospital de Palamós i els diversos CAPs de la nostra comarca. I com cada dilluns també parlarem de tecnologia i oci amb en Martí Seguer amb totes les novetats sobre innovació tecnològica i d'aplicacions i d'altres temes. De seguida ho repassarem tot. Abans, però, hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Tenim a la Carla Saló. Bon dia, Carla.
Hola, Maria. Bon dia.
També tenim en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Hola, bon dia.
I també tenim a la Laura Quiñonera. Bon dia, Laura.
Hola, bon dia.
I dit això, comencem el repàs de les principals notícies del Baix Empordà. I és que tal com avançàvem, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha posat en funcionament el primer servei de transport a la demanda, clic.cat, del Baix Empordà. A partir d'aquest dilluns 4 de novembre seran 3 noves línies circulars amb sortida i arribada a la Bisbal d'Empordà que funcionaran de dilluns a dissabtes feiners de 7 del matí a 8 del vespre i que uniran 23 nuclis de població d'11 municipis diferents amb un total de 9 expedicions diàries, 3 per cadascun dels 3 recorreguts. I canviem de tema perquè els bisbalencs i bisbalenques reclamen la cessió de Camp Formatger per un ús social. La protesta l'ha convocada la plataforma veïnal Volem les Claus, que denuncia que hi havia un compromís amb l'anterior ajuntament per reactivar aquest edifici i aquest nou ajuntament, expliquen, no l'hauria respectat. Els congregats han aixecat un mur davant l'ajuntament aquest diumenge com a senyal de protesta. I parlant de reivindicacions veïnals, hem de destacar que els veïns de Santa Cristina d'Aro reclamen més control ambiental a la planta de formigó Suberolita. L'Ajuntament ha iniciat un procés de consulta entre els veïns més pròxims a la planta, que tindran 10 dies hàbils per presentar al·legacions segons la normativa de control ambiental. I canviem de tema perquè el 68% de les grans empreses gironines creixen en facturació i 6 de cada 10 tancaran l'any sense haver de fer cap ajustament. Què més en sabem, Carla?
L'estudi Girona CNSA, que ja arriba a la 14a edició, l'editen conjuntament KPMG i la Càtedra Cambra de l'Empresa Familiar de la Universitat de Girona. L'informe té dues parts diferenciades, una de quantitativa que pren com a referència les darreres dades publicades, en aquest cas les del 2022, i una altra de qualitativa.
I avui farem una mica de repàs històric, perquè com va néixer la Torre de Can Màrio? Per això repassem una mica la història d'aquest dipòsit d'aigua que defineix per molts l'horitzó de Palafrugell. Ferran.
un dipòsit d'aigua, prevenció d'incendis i un emblema i atractiu cultural i turístic. Des de la seva construcció a principis del segle XX, la Torre de Can Màrio de Palafrugell ha definit el paisatge urbà del poble. Per això és important conèixer com va crear-se l'edifici, les funcions que ha tingut i el seu estat actual. N'hem parlat al podcast Memòria de Ràdio Palafrugell amb Àngela Martí del Museu del Suro i Òscar Alegret de l'Arxiu Municipal.
I seguim parlant d'història perquè també hem de fer un viatge pel poblat ibèric de Castell de Palamós, Laura.
El poblat ibèric de Castell de Palamós portava 5 anys tancat. Desconfort temporal havia agreujat el risc d'esllavissades. El passat 11 d'octubre, coincidint amb les Jornades Europees del Patrimoni, va tornar a obrir al públic. Des de Ràdio Capital ens hem posat en contacte amb en Gabriel de Prado, director de la Seu d'Ullastret del Museu d'Arqueologia de Catalunya, l'entitat que gestiona aquest poblat. Avui descobrim la història mil·lenària d'aquest jaciment.
I encetem la plana cultural perquè torna la setena Fira Indilletres amb més d'una quarantena d'editorials i una tarda dedicada també a Víctor Català. Carla.
La Bisbal d'Empordà es prepara per celebrar la setena edició de la Fira Indilletres, una cita de referència per a les editorials independents en llengua catalana els propers 30 de novembre, 1 i 2 de desembre. Enguany l'esdeveniment reunirà 43 editorials dels països catalans i ocuparà 180 metres lineals d'aparadors de llibres al pavelló firal, a més de comptar amb la presència de les llibreries Bisbalenca, la Siglantana i Puput, que se sumen a l'oferta literària amb les seves pròpies novetats.
I amb la tardor, el Festival Ítaca anuncia dates i posa a la venda els primers abonaments de cara al Sant Joan del 2025. Carla.
El Festival Ítaca Cultura i Acció celebra la seva edició de Sant Joan a la plaça a la platja Gran de l'Estartit amb concerts els dies 20, 21 i 23 de juny. Encara sense artistes confirmats, l'organització ja ha posat a la venda 250 abonaments. L'edició de 2024 va ser tot un èxit amb 5 plens absoluts i amb prop de 28.000 espectadors.
I com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses, i és que Carles Puigdemont ha tornat a ser el president de Junts per Catalunya després que la seva candidatura única hagi rebut el suport del 90,18% dels vots de la militància en el Congrés Extraordinari de l'entitat a Calella. Puigdemont serà el president amb una executiva feta a mida i gran influència de Jordi Turull, que repeteix com a secretari general. També s'han validat les ponències estratègiques i ideològica amb un nou full de ruta. En una intervenció per videoconferència des de Waterloo, Puigdemont ha promès passar a l'ofensiva i s'ha conjurat a convertir Junts en l'eina que va representar Junts pel Sí el 2015. El president de Junts explica que en l'actual etapa cal enfortir-nos per reprendre el camí de la llibertat efectiva i que l'eina que ara li escau és Junts. Això ho deia l'expresident en aquesta intervenció per videotrucada. Canviem de tema, però ens quedem en política, perquè Rita Maestre, líder de Més Madrid a l'Ajuntament de la capital espanyola, ha publicat una carta oberta aquest diumenge al vespre a Instagram en què parla de l'exportaveu de Sumar al Congrés i l'impulsor de Més País, Íñigo Errejón, que havia estat la seva parella. Maestre es refereix a Errejón com una persona d'aparença normal, un bon nòvio, que era a la vegada un misògin que tornava a casa amb normalitat després d'agredir una dona de 20 anys en un hotel. Després que diverses dones hagin denunciat haver estat agredides sexualment per Errejón, com l'actriu Elisa Mouila, la regidora ha dit sentir-se profundament enganyada. Maestre ha enviat el seu respecte i suport a les afectades. A més, ha assegurat que ara està descobrint que algunes de les denúncies són per fets que haurien passat quan els dos eren parella, i ha subratllat que els agressors, malgrat que se solen presentar com a éssers monstruosament excepcionals, són un pare, un germà, un company de feina o la teva exparella. Veurem com acaba evolucionant també aquest cas d'agressió a diferents persones i a més en aquest en Íñigo Errejón. Canviem de tema perquè un motorista ha mort després de xocar amb un porc senglar a la C-233 al Bages, a les Garrigues, segons ha informat Trànsit. Ha passat aquest diumenge al matí i per causes que encara s'investiguen, el motorista ha xocat amb l'animal i a causa de l'impacte ha acabat morint. L'avís s'ha rebut a les 11:49 al quilòmetre 40 i mig de la C-233 entre les localitats del Soleràs i l'Albagués. El sinistre ha obligat a tallar tallar la carretera en els dos sentits de la marxa i amb aquesta víctima ja en són 112 les persones que han mort en accidents de trànsit aquest any a les carreteres catalanes i cal destacar que 44 han estat motoristes. Acompanyem en el sentiment a la família. I abans de continuar amb el repàs informatiu aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal, hem de fer un repàs a la previsió meteorològica amb l'Isaac Vilà, perquè si encara heu de sortir de casa, moment per repassar el temps que ens espera avui, oi que sí, Isaac? Bon dia.
Bon dia, Maria, com anem?
Dissabte va ploure i vam tenir més sol, però amb aquest temps tan inestable avui, què ens espera?
Bon dilluns. Avui tindrem un dia insegur, amb possibilitat de pluja durant tot el dia. Però sobretot serà de cara a la tarda que esperem més les precipitacions més quantioses, localment amb tempesta. En aquest sentit, tenim avisos activats del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat de pluja. Cel tapat durant gran part del dia, temperatures sense grans canvis. A la mar, mar de fons de llevant d'un metre d'alçada i vent de gregal no gaire fort. Demà dimarts no farà net, seguirem amb la inestabilitat.
Doncs seguirem amb aquesta inestabilitat que ens acompanyarà aquests dies i veurem com acaba evolucionant el temps al llarg de la setmana. Moltíssimes gràcies, Isaac, per aquest repàs de la previsió meteorològica. I nosaltres, abans de seguir amb aquest repàs informatiu, hem d'escoltar una mica de música amb Dua Lipa i Training Season. ja ha passat gairebé un mes després que Xavier Pérez es reincorporés com a director gerent de la Fundació Hospital de Palamós Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà. Fins llavors, Pérez havia estat director gerent de l'Institut Català de la Salut, però per parlar-nos una mica més d'aquesta tornada als Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, ens visita el mateix director gerent, Xavier Pérez. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, com ha estat aquesta tornada? Com ha estat aquesta reincorporació un mes després, no?, d'aquesta tornada als Serveis de Salut Integrats?
Bueno, la veritat és que ha estat una tornada molt satisfactòria, vull dir, perquè després de tot porto més de 26 anys vinculat a l'entitat, no?, i per tant ha estat relativament senzilla, no?, vull dir, bastant... Va ser quelcom més complicat incorporar-me a l'Institut Català de Salut, però en aquest cas la tornada ha estat relativament senzilla i, bueno, molt agradable per part de tothom, eh? Vull dir que en aquest sentit molt positiva.
Perquè entenc que, vull dir, després d'un any i mig, que és el temps que ha estat a l'Institut Català de la Salut, entenc que les principals línies de treball dels Serveis de Salut Integrats es mantenen, oi?
Exacte, sí, sí. La veritat és que les entitats que ens dediquem a la sanitat pública habitualment treballen al mig i a termini, per tant, havia tot un pla de treball que s'ha anat fent molt bé durant aquest període i recuperem una mica i intentarem, doncs, amb el possible, impulsar-ho encara, doncs, una mica més.
Perquè a mi m'agradaria parlar d'un dels principals reptes, en sé tu, la conversa amb el futur hospital de Palamós, que una de les coses, no, que s'havien plantejat això fa cosa de 2 anys és la construcció d'aquest nou hospital que es va refermar, que es faria aquí a Palamós, però a més, no, que s'iniciava en aquest procés de preparació del pla funcional d'aquest nou hospital i a més, no, aquest treball que s'ha de fer de banda des de l'Ajuntament perquè hi hagi aquesta cessió dels terrenys. Clar, per la seva banda els hi toca aquest pla funcional del nou hospital. Com es troba aquest procés i si ens en pot donar algun detall, allò, alguna pinzellada?
Pues sí, la veritat és que durant aquest període un dels temes que s'ha avançat més és amb el pla funcional. Es va finalitzar ara fa uns mesos. Una vegada finalitzat el pla funcional, que es va fer de la mà d'una consultora experta en arquitectura hospitalària, s'ha entregat al Departament de Salut per la seva validació. Per tant, estem pendent d'aquesta validació, que vol dir, doncs, bueno, supervisar que s'ha fet en base, sobretot, el dimensionat establert, que això sí que ho marca el Departament de Salut, és a dir, el nombre de llits que ha de tenir l'hospital, el nombre de quiròfans, totes les parts que ha de tenir l'Hospital de Palamós. Això s'ha de veure que està adequat i a partir d'aquí el donaríem per bo, no? Una vegada tenim aquest pla funcional ja validat, ens falta, doncs, la part de disposar dels terrenys, que això li correspon a l'Ajuntament de Palamós, que em consta que també ha anat avançant i es van avançant en diferents etapes que s'han d'anar concretant. Vull dir que esperem que pel 25 ja ho tinguem bastant avançat i a partir d'aquí ja entraríem a la fase, diguéssim, de licitació de l'avantprojecte i la direcció i el projecte executiu. Seria l'última fase.
Perquè parlàvem que possiblement la licitació podria estar allò a finals del 2025, principis del 26, podríem dir, o s'allargarà una mica més?
Sempre és complicat de dir-ho,
sí,
perquè
dates, sí.
Al final hi ha uns terminis també tècnics jurídics, no?, que s'han d'anar, sí, respectant, sobretot per la part de l'Ajuntament, no?, i llavors tenim que veure com se va anar adequant, no?, i, bueno, si hi ha algun tipus d'al·legacions o no, i tots aquests terminis, no? La idea seria que quan abans ho puguem fer, millor. Ja dic, la part del pla funcional la tenim pràcticament pendent de la validació, que jo crec que això en properes setmanes ho tindrem, i per tant, si poguéssim fer, doncs, al final del 25, doncs, seria ideal, no? Jo crec que és un repte important, perquè som coneixedors de que l'Hospital de Palamós està a l'última etapa des del que és el punt de vista arquitectònic, no? Ara estem encara fent alguna petita reforma per poder aguantar fins a disposar del nou hospital, però ja no es queda pràcticament cap centímetre quadrat per reformar. Vull dir que realment és difícil de poder optimitzar més l'espai de l'hospital. Per tant, és molt important aquest nou hospital i quan abans millor.
Clar, parlàvem de que no hi ha espai per reformar i que una de les voluntats, perquè tenint en compte que la població ha crescut des de que es va crear aquest hospital de Palamós que tenim ara, entenc que el nombre de llits en aquest nou hospital ha de créixer.
Sí, sí, el nombre de llits creix i creixen totes les instal·lacions, i creixen la part de consultes externes, la part d'hospital de dia, que és evidentment les urgències, sobretot el bloc quirúrgic, és un dels limitats més importants que tenim actualment, és el quiròfan, i això obliga a optimitzar-ho moltíssim, tant tots els matins com les tardes, no? I bueno, la veritat és que pràcticament que és en tots els espais de l'hospital actual.
Perquè m'agradaria parlar també una mica dels serveis que té l'Hospital de Palamós, i un dels nous que s'ha incorporat és aquesta donació de multiteixits per part del centre. Clar, vam començar, no?, amb aquesta donació de còrnies. Esclar, no sé què suposa aquest projecte per l'hospital i quin impacte, no?, té a l'hora de permetre, no?, donar aquests teixits a persones que els necessitin.
Nosaltres estem en un dels sistemes sanitaris on tenim, som referents amb el tema de trasplantaments tant d'òrgans com de teixits, no? A Catalunya s'ha fet servir moltes de model a nivell nacional i internacional, i això al final respon a dos elements. Tenien estructures instal·lades als hospitals grans, no?, que són els que realitzen els trasplantaments, però també una política molt activa de donacions. Sense donacions no podem fer trasplantaments, no? I per tant és important que tota la xarxa sanitària pugui participar. En aquest cas va ser voluntat de l'Hospital Palamós començar a participar de manera activa amb el tema de còrnies, no? I sobretot també treballant des de l'àmbit domiciliari, no?, que podés la novetat que no s'havia fet mai, no?, i que vam considerar que per què no donar l'oportunitat a aquelles famílies o a aquells usuaris o pacients que voluntàriament vols, evidentment, haguessin manifestat el seu interès de donar la còrnia, i que això no ho poguéssim perdre i aprofitar pel sistema sanitari públic, no? I un pas més ha estat el tema de teixits, no?, que també, doncs, a través d'un equip que tenim de, sobretot l'idea per infermeria, que són els que detecten aquests casos, no?, a través de tota la xarxa que tenim d'atenció primària, doncs, a través d'una plataforma que està connectada, doncs, amb el Centre de Donació de Catalunya, és on validen si realment és candidat, i a partir d'aquí s'activa tota una sèrie de procediments per poder fer aquesta donació de teixits. Per tant, el que fem és contribuir al sistema sanitari públic català amb l'àmbit de donacions d'òrgans i teixits.
I entenc que ja fa uns mesos que s'ha posat en funcionament aquest servei, vull dir, ja teníem el de còrnia que ja feia uns mesos que estava en funcionament, si no vaig errada, i aquest suposo que ja fa uns mesos, no?, que també funciona.
Exacte, sí, el de còrnia feia uns quants anys, no?,
sí,
que ja vam posar en marxa, no?, i mica en mica hem anat potenciant, no?, i sobretot l'última etapa va ser l'ampliació a l'àmbit domiciliari. I el de teixits l'hem posat en marxa, doncs, ara passat estiu, i l'altre dia vam tenir el primer cas, que jo crec que va ser una fita important, no?, perquè sempre fàcil, però a vegades tota la logística que ha de tenir, tota la coordinació que s'ha de tenir, evidentment, no?, el màxim cura amb les famílies i els pacients, vull dir, tot aquests procediments són complexes, no? I el poder concretar-ho en un primer cas, doncs, bueno, és una miqueta l'èxit, no?, de tota aquesta feina de molta gent que hi ha darrere que contribueixen una mica amb l'àmbit de la donació de teixits i òrgans.
Però entenc que també és aquesta voluntat de renovar-se per part de l'hospital, perquè, per exemple, notícies que han sortit darrerament, per exemple, el servei d'urologia ha incorporat aquest làser de litotrícia, per exemple, o tenim, per exemple, la implantació també del Holter subcutani per detectar arrítmies, que es va fer durant el mes de setembre. Clar, entenc, no?, que una de les línies que ha de treballar l'hospital és aquesta voluntat de renovació i d'incorporació d'aquest tipus de material, oi?
Sí, certament. Poder és una de les línies més potents que hem avançat els últims anys, no? El destinar, doncs, un important volum de diners a el que són inversions de tecnologia. Al final, els professionals, a part del coneixement, evidentment, requereixen noves tecnologies per poder aplicar-les, no? I avui en dia l'àmbit sanitari, doncs, apareix de manera molt ràpida acabada de noves tecnologies que ens permeten donar millors serveis als usuaris i als pacients, no? Per tant, és important anar incorporant aquestes tecnologies. En el cas d'urologia és un tema que ja portàvem anys treballant i que finalment vam poder incorporar, doncs, la cirurgia per làser, no?, que té l'abordatge sobretot per la cirurgia de pròstata, però també en aquest cas per la litotrícia també ens permet fer un abordatge molt interessant i que al final és donar una resposta millor, amb menys complicacions, i també evitar alguns pacients que es tenien que desplaçar a altres centres sanitaris de Catalunya, no? Per tant, la idea és seguir avançant amb això. Dins del propi hospital encara tenim una miqueta de marge de poder aportar aquestes tecnologies, i evidentment el salt el farem amb el nou hospital, que les instal·lacions ens han de permetre també fer un cert qualitatiu i al final donar millor resposta a la ciutadania del Baix Empordà, que és l'objectiu final que volem.
Per tant, també seria renovar una mica aquests equips que tenim a l'Hospital de Palamós, oi?
Exacte.
Clar, ara també és que aquesta setmana hi ha hagut molta actualitat per part de l'hospital, i és que, per exemple, els serveis de salut integrats del Baix Empordà vau recollir dos premis top 20 fa relativament pocs dies, fa 3-4. Esclar, un és per la gestió hospitalària i l'altre també pels costos hospitalaris. Quines són aquestes dues categories? Perquè qui no ho sàpiga, i és clar, com es treballa des de l'hospital per rebre aquests dos guardons, no? Perquè no és el primer any que us premien des dels premis Top 20, però aquest any, per exemple, una de les noves categories que s'ha creat és aquesta de costos hospitalaris, i el guardó us l'han donat a vosaltres. És clar, no sé com ho feu des de l'hospital per treballar tot això.
Diguéssim una mica que és al revés. O sigui, el premi és el reconeixement a un treball que hi ha darrere, de tot un conjunt de professionals que estan dia a dia intentant donar la millor prestació possible, no? Al final el que busquem sempre és donar la màxima resolució, és a dir, donar la millor resposta amb el més proper al pacient, en la màxima qualitat i de la manera més eficient possible. Al final gestionem diner públic i, per tant, tenim l'obligació de que aquest diner públic es faci el millor possible donant la màxima resposta als pacients, no? Aquests premis, doncs, ja funcionen des de fa molts anys. Consisteix en que tu envies totes les dades de l'hospital de manera anonimitzada, evidentment, no? S'envien uns fitxers, tots els hospitals que volen participar ho envien, i ells elaboren els indicadors, no? Llavors comparen amb els diferents tipus d'hospital, adequat per tamany, evidentment es comparen els hospitals de tamany similar, i a partir d'aquí doncs, destaca els que tenen millors resultats, no? Per tant, una mica és aquest reconeixement, aquesta feina d'aquesta millora contínua. I això com ho fem? Pues, bueno, perquè internament nosaltres també ens anem avaluant constantment, no? Cada mes pues, tenim una sèrie d'informes que generem nosaltres internament i anem analitzant, pues, per exemple, no? Pues, un dels indicadors que miren és l'estat de mitjana, que és el temps de permanència d'un pacient a l'hospital, no? Pues, si veiem que estem per sobre de les mitjanes amb una patologia, pues, mirem a veure com podem optimitzar, com podem millorar, si podem canviar alguna tècnica, bueno, si podem millorar algun tipus de tractament perquè el pacient estigui menys temps possible a l'hospital, per exemple, eh? O si sortís un indicador de complicacions, doncs mirem a veure per què tenim aquestes complicacions i què podem fer per evitar aquestes complicacions, no? Aquesta és una mica l'estratègia interna que tenim per anar treballant, per intentar anar assolint aquests indicadors.
I ja per anar acabant, perquè un dels grans temes aquests darrers dies ha estat la campanya de vacunació, que fa relativament poc es va obrir aquest col·lectiu d'entre 60 i 80 anys, vacunació contra la grip i contra la Covid. Des de l'hospital com ho estan afrontant? Perquè han creat aquesta consulta 1 a l'Hospital de Palamós per acollir tota aquella gent, no?, que potser vagi de visita al centre i no s'hagi vacunat i ho faci en aquell moment. Esclar, com està anant i quines són les recomanacions, no?, per a aquelles persones que encara no han anat a vacunar-se?
Home, jo crec que el primer que hem de tenir clar és que la vacunació és un dels elements més importants, no?, i que ens ajuda més a prevenir malalties, sobretot en el cas de la grip, no?, i complicacions. Pensem que la grip és de les malalties que poden provocar més mortalitat, amb gent amb patologia avançada i amb malalties cròniques, eh? Per tant, és molt important la vacunació i, lamentablement, també el Covid, perquè és una infecció persistent i que sé que sempre valent i, per tant, també afecta molt a nivell respiratori, no? Per tant, el que fem és intentar fer-ho fàcil. O sigui, l'objectiu és, a partir de que, evidentment, la vacunació és voluntària, no?, però intentem sensibilitzar tothom, doncs que tothom es pugui vacunar amb els seus equips de primària i cada equip s'organitza, doncs, per intentar fer-ho el més fàcil possible, però també aprofitar gent que tenen que venir a l'hospital per qualsevol tipus de consulta, doncs, home, ja que estan aquí, que no tinguin que demanar hora o no tinguin que anar al CAP, doncs aprofitem i els vacunem. Tenim un equip d'infermers i infermeres que estan preparats i que li oferim la vacuna, evidentment, si volen, doncs administrem aquesta vacuna, eh? Per tant, la voluntat és buscar tots aquests mecanismes per posar-ho el més fàcil possible a la població i que no hi hagi cap excusa, no?, per part del que seria el sistema sanitari, no? Entenem que la vacunació és fonamental per la prevenció de malalties respiratòries i complicacions amb gent d'aquestes poblacions de risc, no? També aquest any ho estem fent una campanya molt important pels propis professionals. Nosaltres som també població de risc, els sanitaris, no? I tenim doble impacte. El primer també amb malaltia per la vacuna, però després el fet de malaltir també provoquem un absentisme, que això, doncs, té un impacte, doncs el tècnic que busca substituts o a vegades no poder cobrir sobre els serveis sanitaris, no? Per tant, és molt important que ens vacunem, no? I en aquest sentit també fem campanyes internes per garantir la vacunació dels professionals sanitaris.
I a més, també van impulsar una campanya, no?, perquè la població d'aquí de la comarca coneixés els serveis, no?, que ofereix l'hospital i, a més, la feina que fan des dels seus centres, i reconeixent, no?, que es poden acostar als CAPs si tenen alguna consulta, no? Aquesta campanya entenc que també està funcionant bé, oi?
Sí, estem molt contents. La idea una mica és que al final nosaltres som agents de salut, no? I no només quan un es troba malament ha de consultar el seu equip de primària, sinó que a vegades també en temes de promoció de la salut, en temes de prevenció, doncs, els CAPs és un element fonamental, molt accessible, molt proper a la ciutadania, i que en tant que els coneixin, doncs, també facilita aquest millora de la salut de les persones, no? I també des d'aquesta òptica estem treballant amb l'àmbit local, no? Amb els ajuntaments, amb entitats socials, no? Amb l'àmbit de serveis socials, no? Per apropar al màxim la salut a la ciutadania, intentant detectar aquells àmbits en funció de cada municipi que fa més falta o tenim que prioritzar, no? I llavors impulsem el que es diu la salut comunitària, no? Que és aquesta segona vessant, i que intentem obrir les portes, no?, en algun sentit la paraula, per facilitar tot el que és prevenció i promoció de la salut. Quan millor tinguem a la població, pues, al final hi guanyem tots, evidentment, en primer terme el propi usuari, però també el propi sistema sanitari. No?
Exacte. Doncs moltíssimes gràcies, Xavier Pérez, per aquests minuts aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal per conèixer una mica més aquesta tornada als serveis de salut integrats del Baix Empordà, i estarem pendents de tots els passos que aneu fent, sobretot tenint en compte amb aquesta visió de futur del nou hospital de Palamós. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. A disposar.
Que vagi molt bé. Adéu.
Gràcies. Bon dia.
I quan passa una mica més d'un minut i mig de 9:15, comencem el repàs informatiu aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal. Perquè hem de destacar que el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha posat en funcionament el primer servei de transport a demanda, Clic.cat, al Baix Empordà, que començarà a funcionar a partir d'aquest dilluns 4 de novembre. Seran 3 noves línies circulars amb sortida i arribada a la Bisbal, que funcionaran de dilluns a dissabtes feiners de 7 a 8, i que uniran 23 nuclis de població d'11 municipis diferents amb un total de 9 expedicions diàries, 3 per cadascun dels 3 recorreguts. Les línies seran la R1, la R2 i la R3, que s'adaptaran a les necessitats dels usuaris. La proposta Clic.cat, a diferència dels serveis d'autobús habituals, preveu ajustar el recorregut de cada expedició en base a les necessitats dels passatgers. Així, les parades seran fixes, però els recorreguts es generaran en temps real segons les sol·licituds dels usuaris. A més, els horaris s'han adaptat a les necessitats de mobilitat obligada, especialment per raons laborals o acadèmiques. Les reserves dels viatgers s'hauran de fer a través de l'aplicació Clic.cat fins a 30 minuts abans de la sortida de la primera parada del servei, o bé a través del telèfon 670-788-888. A l'aplicació, les persones interessades podran indicar l'hora, l'origen, la destinació i el nombre de persones que faran servir el servei, perquè estarà prestat per l'empresa de mobilitat col·lectiva. El preu del bitllet senzill és de 1,90, mentre que l'abonament de 10 viatges té un preu de 1,75 per cada viatge, un total de 17,5. Amb les noves línies al Baix Empordà, Catalunya disposarà de 49 línies Clic.cat. Els últims mesos el servei ha sumat 3 línies a la Vall de Ribes i unes altres 3 que enllacen Sant Feliu de Codines i Gallifa, Colònies Borgonyà i Vilaseca i Vic i Vilanova de Sau. Durant el 2023 el servei va tenir una demanda de 106.513 viatgers, un 36% més que l'any 2022. I canviem de tema, perquè els bisbalencs reclamen la cessió de Can Formatger per un ús social. La protesta l'ha convocat la plataforma veïnal Volem les Claus, que denuncia que hi ha un compromís amb l'anterior ajuntament, però que el nou no l'hauria respectat. Els congregats aquest diumenge han aixecat un mur davant l'ajuntament com a senyal de protesta. Semblava que l'actual equip de govern tenia bona voluntat per tirar-lo endavant, però han tapiat la nau sense donar explicacions, explicava a la membre de la plataforma, Anaïs Mestre.
Hi ha un descontentament molt generalitzat per la situació que està a la Bisbal a nivell social i perquè hi havia un compromís amb el formatger, que és un local que ja fa molts anys que s'hi va al darrere. El darrer consistori el va adquirir, ens vam reunir amb aquest nou ajuntament, en principi amb bona voluntat, però en lloc de donar respostes que en principi eren positives segons en paraula, però a nivell de fets el que ha fet és tapiar l'espai, amb el que d'alguna manera l'està privant sense haver de donar més explicacions.
L'alcalde de la Bisbal, Òscar Aparicio, es defensa, ja que sempre ha dit que ha de ser un equipament de ciutat, i com a acció de protesta els manifestants van aixecar aquest diumenge un mur de totxanes davant el consistori. Sostenen que és molt necessari perquè asseguren que hi ha un descontentament generalitzat per com està la Bisbal en l'àmbit social per la manca d'espais d'aquest tipus. Una problemàtica, diuen, que afecta especialment als joves i a les entitats locals que necessiten llocs per reunir-se i desenvolupar les seves activitats. La plataforma assegura que l'actual consistori se n'ha desdit d'aquest pacte de Can Formatger després de diverses reunions i demostrar bona voluntat per tirar-ho endavant a principis d'any. De fet, traslladen que a l'abril Volem l'Esclau ja va presentar una instància per saber com avançava el procés després de no rebre notícies, i finalment, a l'agost, l'Ajuntament va tapiar l'espai privant-lo sense haver de donar més explicacions. Una decisió que els veïns mobilitzats critiquen que ha generat malestar. I canviem de tema perquè l'empresa Superolita, dedicada a la fabricació de prefabricats de formigó de bigues i bordons, ha sol·licitat la renovació de la llicència ambiental per la seva planta situada al carrer Taulera de Santa Cristina d'Aro. Segons ha informat el Diari de Girona, el consistori ha iniciat un procés de consulta entre els veïns pròxims a la planta, que tindran 10 dies hàbils per presentar al·legacions segons la normativa de control ambiental. L'alcalde de Santa Cristina, Josep Xifra, ha assegurat que aquesta actualització de llicència busca adaptar-se a la normativa vigent i ha indicat que el procés està supervisat pel Consell Comarcal, que ha validat la idoneïtat del projecte. Aquesta consulta pública permetrà als residents expressar les seves inquietuds abans que es redacti un informe integral. Xifra ha apuntat que l'activitat a la planta ha disminuït en els darrers anys amb la retirada d'una de les grans sitges de formigó. No obstant, alguns veïns perceben un augment recent en l'ús de les instal·lacions amb més trànsit de camions i maquinària. La veïna Aina Hidalgo, tal com recull el Diari de Girona, explica que ha recollit més de 200 signatures per demanar el trasllat de la planta. I els veïns han expressat preocupació per l'impacte ambiental que comporta l'activitat de l'empresa, amb efectes com soroll, pols i la llum dels focus durant la nit. I és que la fàbrica, instal·lada abans que es construïssin els habitatges, manté la seva ubicació a causa d'un conflicte legal amb el consistori de dècades enrere, en la qual l'empresa va impugnar la proposta de trasllat i va guanyar als tribunals. I canviem de tema perquè el 68% de les grans empreses gironines van tancar l'any creixent en facturació i 6 de cada 10 no preveuen fer cap ajustament aquest 2024. És una de les conclusions de l'estudi Girona 100 SA, que fa conjuntament la consultoria KPMG i la Universitat de Girona. L'informe recull que millora l'optimisme de les empreses sobre la situació econòmica, sobretot entre les familiars, però que tot i això, les dues principals preocupacions que afronten ara són la dificultat per captar i retenir talent i l'increment de les matèries primeres. A banda, més de la meitat de les firmes reclamen reduir burocràcia i més simplificació fiscal. L'estudi també posa de relleu que fins al 77% de les empreses van augmentar la seva plantilla el 2023. Carla, què més en sabem?
L'estudi Girona CNSA, que ja arriba a la 14a edició, l'ha dit en conjuntament KPMG i la Càtedra Cambra de l'Empresa Familiar de la Universitat de Girona. L'informe té dues parts diferenciades, una quantitativa que pren com a referència les darreres dades publicades, en aquest cas les del 2022, i una altra de qualitativa. Aquí és on s'enquesten els responsables de les 100 grans empreses de la demarcació. Se'ls demana, entre d'altres, quina és la situació actual de les firmes, com han tancat el darrer exercici, com veuen l'evolució de l'economia i quines són les principals mancances i preocupacions. D'entrada, l'estudi posa en relleu que, tot i les incerteses en general, el 2023 va ser un any positiu per les empreses, perquè el 68% van tancar l'exercici creixent en facturació, un altre 19% van mantenir-la i tan sols una de cada 10 van acabar l'any a la baixa. En paral·lel, fins al 77% de les empreses van incrementar la seva plantilla durant l'any passat, davant un 10% que es van veure forçades a fer acomiadaments, i la meitat van impulsar-se a l'estranger. En conjunt, podem dir que la plantilla ha estat la més variable amb una millor tendència i que la facturació també ha tingut un augment significatiu, especialment entre les empreses familiars, recull l'estudi. I afegeix, en relació a aquests dos indicadors, les disminucions continuen sent minoritàries. L'enquesta del Girona CNSA també posa el focus sobre la percepció que les grans empreses gironines tenen sobre la marxa de l'economia. Aquí, a diferència d'anys anteriors, destaca que no n'hi ha cap que consideri que va pitjor, si bé les firmes familiars són més optimistes que aquelles que depenen de grans corporacions o multinacionals, perquè en el primer cas fins al 79% creuen que la situació és positiva o molt positiva davant el 57% de les no familiars. I si es passa la lupa per sectors, aquí també hi ha diferències notables, perquè el 88% de les empreses de serveis, on hi ha comerç i hostaleria, creuen que la situació econòmica és molt positiva o bé positiva, un percentatge però que davalla el 73% en el cas de la indústria manufacturera i el 67% en l'alimentària.
I encetem la plana històrica perquè un dipòsit d'aigua, prevenció d'incendis i un emblema i atractiu cultural i turístic des de la seva construcció a principis del segle XX, la Torre de Camària de Palafrugell ha definit el paisatge urbà del poble. Per això és important conèixer com va crear-se l'edifici, les funcions que ha tingut i el seu estat actual. Al podcast Memòria de Ràdio Palafrugell n'han parlat amb Àngela Martí, del Museu del Suro, i l'Òscar Alegret de l'Arxiu Municipal. Ferran, què més en sabem?
La Torre de Can Màrio va ser construïda entre el 1904 i 1905 com a part de la fàbrica Miquel Vinquer i Meyer, després que Joan Miquel Avellí presentés la sol·licitud de construcció el 26 d'agost del 1905.
La sol·licitud diu: Juan Miquel Avellí, mayor de edad, del comercio, vecino de San Feliu de Guíxols, en nombre y representación de la sociedad Miquel Vinquer y Meyer, acude y con el mayor respeto expone que está construyendo un torreón de depósito y refrescador de hierro destinado a elevación y aprovechamiento de agua.
La petició es va aprovar 4 dies més tard i l'arquitecte general Guitart va projectar la torre amb l'ajuda del constructor Joan Torres Guardiola.
Joan Miquel Avellí, tot i que diu que l'empresa és de Sant Feliu, és fill de Palafrugell. És el palafrugellenc soci d'aquesta empresa, que tenia dos socis més alemanys en aquest moment. En aquest moment ens situem l'any 1905, al paper, però després veurem que la torre té altres dates, perquè en aquest moment l'empresa ja havia, es havia projectat ja d'una manera molt i molt important. L'empresa es crea el 1900 i es pot dir que el 1905 ja hi treballaven més de 1.000 treballadors i ja tenia una, ja era, ocupava un espai molt gran.
Aquest dipòsit, amb una capacitat de 56.000 litres, era essencial per subministrar aigua als processos industrials i per la refrigeració.
Sobrepassava la funcionalitat. Sí que és una torre absolutament funcional, és un dipòsit de 56.000 litres, amb unes canalitzacions que, bueno, ara mateix no es conserven, però que pujaven i baixaven. En el títol es diu que és torre refrescador, vol dir que tant serveix per tenir suficient pressió d'aigua per arribar a tot arreu de la fàbrica com per fer circular una aigua calenta que fa servir i refrescar-la fent-li una circulació de pujada i baixada. Vull dir que és absolutament funcional i la varen construir perquè la necessitaven.
A més, complia una funció clau a la lluita contra els incendis en una època clau en què Palafrugell no disposava de serveis adequats per combatre el foc. A la fàbrica hi havia altres dipòsits de reforç amb capacitat per 200.000 litres, així com Pous a Plaça, un dels quals encara es conserva.
I la Torre de Can Màrio, projectada per l'arquitecte general Guitart i construïda per Joan Torres Guardiola, és una destacada peça de l'arquitectura modernista catalana.
Aquest estil arquitectònic, predominant a finals del segle XIX i principis del segle XX, es caracteritza per l'ús creatiu i decoratiu dels materials industrials com el ferro i el vidre, així com per l'èmfasi de la integració de l'art en l'arquitectura.
Com que en aquell moment ells havien vist que el seu projecte industrialitzador havia tingut molt d'èxit, ells varen voler fer una cosa amb un punt més artística per demostrar que la seva idea era la bona i que es podien permetre fer una cosa estèticament correcta de les mans dels millors industrials del moment.
La torre està construïda principalment amb ferro forjat lligat amb reblons, una tècnica innovadora en la seva època que també podem veure en construccions com la Torre Eiffel. Aquesta utilització del ferro no només en respon a necessitats funcionals, sinó que també és una declaració estètica. La torre presenta diversos elements característics del modernisme, com les motllures i l'ornamentació amb motius de fulles. L'estètica busca un equilibri entre funcionalitat industrial i la bellesa artística.
I durant els anys 1920, la fàbrica Miquel Vinqué i Meyer va arribar a ser la més gran de l'estat amb més de 1.500 treballadors. El 1930 la fàbrica va ser fusionada amb la nord-americana Armstrong, però la torre va continuar funcionant fins al tancament de la fàbrica el 1983.
Als anys 90 es va considerar desmuntar la torre per fer desenvolupaments urbanístics, però la pressió popular va evitar-ho. I l'any 2000 la Torre de Can Màriu va ser declarada Bé Cultural d'Interès Nacional.
I que durant aquesta negociació es va plantejar desmuntar la torre i portar-la a un altre lloc. Però, per sort, no ho varen aconseguir. I les negociacions varen evolucionant, després per esponjar l'edificabilitat s'hi va afegir en el planejament el que ara és la plaça Armengarda, es varen moure edificabilitats d'un lloc a un altre per aconseguir el que hi ha ara. Tot i això, s'han perdut edificis preciosos que hi havia aquí que s'han tirat a terra.
Hi va haver manifestacions? O sigui, hi ha gent del carrer concentrada? O...
Manifestacions no t'ho diria, però sí que hi havia molt de control. Va haver-hi alguna intervenció a dalt la torre amb una pancarta, es anava periòdicament a observar com s'estaven fent els fonaments...
Actualment la torre es conserva en bon estat i es fa un manteniment anual per tractar el rovell i fer reparacions necessàries. Tot i que ja no conté aigua, la torre està oberta al públic a l'estiu i ofereix vistes panoràmiques de 360 graus des de la plaça. A més, hi ha plans per millorar la il·luminació nocturna i reforçar el seu valor com a símbol històric i arquitectònic de Palafrugell.
I acabem parlant de cultura perquè el Festival Ítaca ja ha anunciat les seves dates per l'Ítaca Sant Joan 2025, que es farà els dies 20, 21 i 23 de juny. Carla, què més en sabem?
Tot i que encara no s'ha fet públic el cartell d'artistes participants, diumenge al migdia es van posar a la venda els primers 250 abonaments a seques a través de la pàgina web del festival. L'anticipació d'aquesta venda correspon a l'interès creixent pel festival que cada any omple l'estartit durant la celebració de Sant Joan. L'edició del 2024 va tancar amb un balanç molt positiu. 5 dels 6 dies de concert van assolir el ple absolut i, a més, més de 28.000 espectadors van gaudir d'una quinzena d'actuacions en diferents espais icònics de l'Empordà. A més, aquesta darrera edició va marcar un rècord amb la representació femenina, amb gairebé 2/3 de les actuacions liderades per dones. La programació de l'Ítaca destaca per una selecció d'artistes variada, amb propostes locals i estatals i una aposta contínua per incloure talents de les comarques gironines, sempre amb preus populars. El festival organitzat per la promotora Link Productions compta amb el suport dels ajuntaments dels municipis participants, consolidant-se any rere any com una cita cultural de referència.
I abans d'acabar la informatiu, escoltem la secció amb en Martí Seguer. I com sempre, abans d'acabar el supermatí de dilluns, parlem de tecnologia i oci digital amb en Martí Seguer. Martí, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Comencem parlant del repte d'innovació que ha llançat el Barcelona Music Lab per a startups. Explica'ns en què consisteix.
Doncs bé, el Barcelona Music Lab s'ha consolidat com una entitat clau per la innovació dins del sector musical i ha presentat l'Energy Challenge 2024. Aquest repte s'emmarca dins de les seves accions per potenciar la sostenibilitat i l'eficiència energètica en els festivals de música de Catalunya. A través d'aquest programa es convida les empreses emergents o startups d'arreu d'Europa a participar-hi per proposar solucions innovadores als grans reptes energètics que afronten aquests esdeveniments massius. El repte es divideix en 3 grans àrees. La primera és el monitoratge i l'optimització del consum energètic. Aquí les startups hauran de trobar maneres més eficients per gestionar l'energia durant els festivals, cosa que inclou l'ús de tecnologia per mesurar el consum real i també reduir-la. La segona àrea es centra en la integració d'energies renovables. L'objectiu és substituir o reduir l'ús d'energia fòssil per fonts renovables com l'energia solar o l'eòlica, sempre adaptades a les necessitats d'aquests grans festivals. I la tercera àrea busca sensibilitzar el públic, els artistes i els proveïdors sobre la importància d'optimitzar l'ús d'energia i minimitzar el seu impacte ambiental.
Per tant, una iniciativa bastant sostenible i que busca ser una mica més verda en aquests tipus de festivals.
Exacte, sí, sí. Mira, i precisament les startups interessades tenen un mes des de... una mica menys d'un mes, fins al 24 de novembre per presentar les seves candidatures. Després d'aquesta data, un jurat especialitzat seleccionarà 8 empreses que podran treballar directament amb promotors de festivals, tan importants com, per exemple, el Cruïlla, The Project o Ítaca Cultura, i aquestes empreses tindran l'oportunitat de tastar les seves solucions durant els festivals reals, la qual cosa representa un escenari de proves immillorable per verificar l'eficàcia d'aquestes propostes. A més, el programa també inclou sessions de mentoria i formació impartides per professionals de la indústria musical i experts en sostenibilitat. Això els permetrà també adaptar les seves propostes o les necessitats concretes del sector. I un altre aspecte destacat és l'oportunitat de networking, que és clau per a aquestes startups, que també podran establir connexions valuoses dins de la indústria i també trobar nous socis i també nous inversors. El repte culminarà el gener del 25, quan les startups seleccionades presentaran els seus projectes en un pitch daily, en un format virtual, i el jurat n'escollirà una de les empreses per implementar aquest projecte pilot en festivals durant aquest mateix any. Aquesta iniciativa, sens dubte, és una aposta per promoure festivals més sostenibles i conscients amb el seu impacte ambiental.
Per tant, molt bona iniciativa, vull dir, per buscar-se una mica més verds quan anem de festival, que molts cops allò ens tira una mica enrere, la
sí,
veritat.
Sí, genera un impacte.
Sí, sí, sí. Però canviem de tema... Sí, exacte. Però canviem de tema i parlem de la situació delicada de Perplexity i les acusacions de violació de drets d'autor. Què està passant amb això?
Doncs mira, aquest és un tema que ha generat molta polèmica en els darrers mesos i t'explico. Perquè Perplexity és un motor de cerca basat en intel·ligència artificial que ha cridat l'atenció per la seva capacitat d'oferir respostes ràpides i eficients a les consultes dels usuaris. No obstant això, aquesta velocitat i precisió tenen un preu i, segons alguns grups editorials com Dow Jones i el New York Post, Perplexity ha estat utilitzant els seus continguts protegits per drets d'autor sense cap permís. Les demandes contra Perplexity assenyalen que aquesta empresa utilitza el contingut dels diaris per entrenar el seu model d'IA, però sense respectar els drets d'autor ni generar cap mena de trànsit cap als seus llocs web originals. És a dir, els usuaris poden obtenir la informació que necessiten directament des de Perplexity sense haver de visitar les pàgines web dels editors. I això ha provocat que mitjans importants com el Wall Street Journal o el New York Post hagin vist disminuït el seu trànsit cap als seus portals, la qual cosa representa una pèrdua econòmica substancial per tots aquests grups que depenen de publicitat i de subscripcions.
Per tant, va estar malament. Vull dir, això, si acaba sent veritat, compte.
Clar. I una de les qüestions més preocupants en aquesta situació no és exclusiva de Perplexity. Altres empreses d'intel·ligència artificial com OpenAI i Microsoft també han estat acusades d'utilitzar continguts protegits sense permís. De fet, el New York Times ja va demandar OpenAI per el mateix motiu fa uns mesos, i en aquest cas concret Perplexity ha estat advertida en diverses ocasions, però no ha respost a les peticions d'acord amb els editors, fet que ha conduït a aquestes demandes legals. Pensa que els editors afectats exigeixen compensacions econòmiques que poden arribar fins a $150,000 per cada infracció. La qual cosa suposa una xifra astronòmica si tenim en compte el volum de contingut que Perplexity hauria estat utilitzant de manera il·legal. Clar, aquesta situació és especialment crítica perquè Perplexity es troba ara mateix en una ronda de finançament amb l'objectiu de captar $500 milions i empreses com, per exemple, Telefònica havien mostrat interès per participar-hi. Però, clar, aquesta polèmica podria afectar seriosament la seva imatge i la seva continuïtat com a empresa d'intel·ligència artificial.
Doncs bastant greu aquestes acusacions i veurem com acaba tot això, si afecta a la seva imatge, tenint en compte que, mira, empreses com Telefònica volen invertir en aquest tipus d'eines, no ho sé. Buf, mare meva.
s'anava veient. Aviam com es va resolent això.
Exacte. Però ara mateix, tornem a canviar de tema perquè no sé si ens pots explicar què ha passat ben bé amb els robots aspiradors hackejats als Estats Units. Una cosa que em sembla molt divertida perquè penso en el moment de trobar-te un aspirador hackejat i a sobre, no ho sé, és que m'imagino la típica escena que et ve l'aspirador amb un ganivet i, com Scream, bueno, igual.
Més o menys. És una cosa força curiosa si no en tens cap a casa, eh? Això és la cosa. Perquè durant els darrers mesos diversos propietaris de robots aspiradors de la marca Ecovacs als Estats Units han denunciat comportaments estranys en els seus dispositius. En concret, parlem d'un model, que és l'Ecovacs Devot X2 Omni, un dels més avançats en el mercat, i el que s'han trobat els propietaris és que els robots es comencen a moure de manera independent perseguint les seves mascotes i, en alguns casos, fins i tot, emetent insults racistes a través dels seus altaveus. Sí, sí, per exemple,
no hi ha l'escena del ganivet, però és que m'imagino un moment i,
home, i no puc perseguint el gos, és que clar, i cridant qualsevol cosa.
Clar, depèn de la mida del gos, mira, el que us agafa xafa l'aspirador i adeu aspirador, sí. Però clar, m'estic imaginant els chihuahuas petits que els persegueix l'aspirador i mira, no puc.
Clar, clar. Però, per exemple, mira, un usuari de Minnesota, un advocat anomenat Daniel Swenson, va relatar que el seu robot va començar a dir frases com que es fotin aquests negres mentre es desplaçava sol per la casa. A més, un altre usuari de Los Angeles va informar que el robot perseguia el seu gos de manera constant controlant algú remotament. I en tots els casos el comportament es va atribuir a un atac cibernètic.
Jo dic una cosa, que és que l'aspirador que deia que es fotin aquests negres, potser hi ha algú que està aspirant a la presidència dels Estats Units que podria dir això, però bueno, ho deixarem aquí. Sí. Mare de Déu. Mare.
Doncs Ecovacs, l'empresa, ha confirmat que aquests incidents són fruit d'un robatori massiu de credencials d'usuari, cosa que permet als hackers prendre control del robot a través d'internet. La companyia ha assegurat que ha bloquejat l'adreça IP des d'on es duien a terme aquests atacs, però recomana als seus clients que canviïn les contrasenyes i que revisin també les configuracions de la xarxa Wi-Fi per canviar-ne la contrasenya, perquè segurament s'ha filtrat. Tot això, alguns experts en ciberseguretat ja han advertit que fa temps de possibles vulnerabilitats d'aquests dispositius, especialment amb les que van amb connexió Bluetooth, que és un protocol una mica insegur, que permetria accedir al control remot dels robots des d'uns 100 metres de distància. Bueno, sembla que és un tema complicat. Algunes d'aquestes empreses, doncs, són molt avançades en... Segurament el robot va perfecte aspirant, però a l'hora de seguritzar, diguéssim, la seva connectivitat a internet i tot això, doncs, bueno, al final són
robots.
Són empreses que són bones aspirant, però no potser en el tema tecnològic.
Seguretat.
En seguretat.
Ai, que bona.
Cal tenir-ho en compte.
I ja per acabar, parlem dels canvis en les subscripcions de Disney Plus i Netflix. Com estan ajustant els seus preus? Que em sembla molt malament, perquè jo, per exemple, tinc Netflix i a mi, la veritat, ja quan van posar anuncis em va semblar una aberració i que et cobrin més... No em sembla gaire bé, tampoc.
Totes les plataformes estan ajustant els preus, però cap amunt, com no.
Mai cap avall.
Sí, no. En cas de Disney, els plans estàndards i premium han experimentat increments significatius. El pla estàndard, per exemple, que ofereix transmissió 1080 i permet l'ús simultani de dos dispositius, ha passat de 8,99 a 9,99, per tant, un augment d'un 11%, un euro més. Perquè fa el Premium, que és el que permet reproduir en 4K i 4 dispositius alhora, ha passat de 11,99 a 13,99, per tant, un parell d'euros més, un 18% més. I pel que fa a Netflix, la pujada de preus afecta tots els plans, tant a Espanya com a Itàlia, bé, a tot arreu, però on s'ha fet notar fa res és aquí, Espanya i Itàlia. El pla estàndard amb anuncis que comentaves ha passat de 5,99 a 6,99. El pla estàndard sense anuncis ha augmentat de 12,99 a 13,99 i el premium ha passat de 17,99 a 19,99.
Bastant car, ho trobo.
Sí. Aquestes pujades responen a la necessitat d'aquestes plataformes per mantenir la seva competitivitat i també oferir un catàleg més atractiu pels seus subscriptors. també reflecteixen l'augment de costos de producció, que cada vegada és més car, i també l'emmagatzematge, l'energia elèctrica que necessites per que tot això funcioni.
Bueno, doncs...
tot va pujant.
Exacte, exacte, mai cap a baix, mai cap a baix. Doncs amb aquestes posades a Netflix i Disney Plus, per exemple, ens quedem, perquè ho hem de deixar aquí, Martí. Moltíssimes gràcies per aquest repàs a l'actualitat d'oci i tecnologia que fem els dilluns. Bona setmana.
Igualment, bona setmana.
Que vagi bé. Adéu, adéu. Adéu.
Avui tindrem un dia insegur, amb cel tapat i possibilitat de pluja durant tot el dia. Temperatures sense grans canvis. Mar de fons de llevant i vent de gregal no gaire intens. Demà dimarts no farà net, però tindrem més sol.
Doncs potser veurem demà més el sol, però avui té pinta que plourà. Per tant, agafeu paraigües i abrigueu-vos bé. Nosaltres ens acomiadem del supermatí d'avui aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal. I com sempre, us donem les gràcies per escoltar-nos com cada matí i ens tornem a retrobar demà mateix a les 8. Que passeu molt bon dilluns i que la setmana comenci molt i molt bé. Adéu, adéu, fins demà. Yeah.